Molt bona nit i benvinguts, benvingudes al Pòdium, on repassarem, com sempre, l'actualitat esportiva salonina. Bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual, com estem?
Molt bé. Aquí, a punt, a punt, a punt, a punt.
A punt de repassar tota l'actualitat esportiva salonina, de repassar totes aquelles coses que podem fer, de les que podem participar, d'una manera o d'una altra.
Exacte. Et sembla si comencem?
Som-hi.
Comencem, com sempre, amb el repàs de la jornada passada de la Unió Esportiva Sant Celoni. El primer equip va perdre a casa davant el Santa Eulàlia de Ronçana per 1-3. La crònica del partit ens arriba de la mà del seu entrenador, en Jesús Martín.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Bueno, una setmana més aquí, aquesta vegada per explicar notícies no tan bones com normalment. Va tocar bastos, va tocar perdre. Es va visitar el Santa Eulàlia de Ronçana, un equip de la zona mitja de la taula, i la veritat és que vam fer segurament el pitjor partit de la temporada, vam perdre 1-3, merescudament, i bueno, es va complir una mica el que veníem avisant com a equip. No estem passant un bon moment, ens estava costant moltíssim guanyar, aquestes lesions que se'ns han anat acumulant, pues, tardarà. Les havíem de pagar i bueno, va tocar aquesta vegada. Respecte al partit, vam començar força malament. No estàvem a gust del camp, el partit estava molt, molt migcampisme, gens dominat. I mica en mica ells van anar agafant pes amb el joc i a base de pilota aturada, que és un equip que el treballa molt bé, ens van anar creant pues, una mica el neguit de que el partit el teníem més controlat que els altres. I, bueno, i així va ser minut 25, una falta molt ben executada per jugador del Santa Eulàlia, directe va sorprendre, va fer el 0-1. I bueno, a partir d'aquí, com també estem acostumats, la millor versió de l'equip, que de seguida en 4 minuts sobresurt d'aquest cop, fem l'empat i comença a dominar el partit. O sigui, els últims 20 minuts, la sensació, canviem el sistema, posem dos puntes i comencem a generar situacions i a dominar el partit i anem al descans 1-1 pensant, bueno, si tot continua igual, doncs una mica amb aquesta confiança, una mica enganyosa, que sempre acabem resolent el problema, tot i no estar en un bon moment, tot i no estar fent doncs, un bon futbol, doncs bueno, l'equip té una mica aquesta tendència de que al final ho aconseguirà d'una manera o d'una altra, un dia sortirà un jugador, un altre dia sortirà un altre. Però aquesta vegada el guió va canviar perquè només sortir del descans, bueno, 5 minuts, irreconeixible de l'equip. Encara a hores d'ara i amb l'anàlisi de tota la setmana no hem sabut, no hem sigut capaços de veure què va passar, però ens generen durant 5 minuts 4 ocasions clares de les quals fan 2 gols i el partit es posa 1-3, només sortir del descans. I, bueno, i això pues, sí que és estem acostumats a anar remolc, a anar en contra, a remuntar, a sobreposar-nos, però tot i que això sí que podem dir, els últims 40 minuts, des que ells fan el 1-3 fins al final del partit, l'equip no va parar d'intentar-ho. Va fer mèrits per fer un gol, va estar domini total, vam jugar amb 3 defenses, vam tancar el Santa Eulàlia, però era més cor que cap, era més l'impuls de i que l'altre equip pues, et respecta perquè estàs a dalt i llavors pues, intenta protegir com sigui aquests 2 gols d'avantatge que té, es tanca, però ja es veia que les sensacions no eren bones i el partit va acabar amb 1-3. La nota positiva, pues, que un cop més l'equip ho intenta sempre, treballa sempre, però no estem en un bon moment, aquesta és la nota negativa. Bueno, i s'ajunten diverses coses, s'ajunten les lesions, s'ajunta, jo crec, molt important, la pressió d'estar a dalt, que aquestes alçades són molt, molt complicat de portar, els de dalt no fallen, i vulguis que no, els nanos tenen ganes d'estar a dalt, i això fa que deixem de pensar en el joc, i aquest és el nostre treball, intentar recuperar el famós partit a partit, centrar-nos en el joc, centrar-nos en entrenar bé, i quan quedin 5 o 6 jornades ja veurem on estem. Vull dir, perquè és que si no, se'ns pot fer molt llarg, perquè cada partit portem 2 mesos i cada partit és una agonia. La majoria els acabem traient, però no estem gaudint com gaudíem al principi, quan jugàvem sense pressió i per mèrits propis ens hem col·locat en una zona de privilegi. de la qual continuem estant, ens hem allunyat una miqueta del segon, però bueno, com dic, centrar-nos en el partit a partit. Aquesta setmana potser és més fàcil perquè tenim un partit molt complicat, però és un derbi, la qual cosa a nivell de motivació, d'extreure't de lo que és la classificació i sí poder-te centrar bàsicament en el partit, un equip que ens coneixem tots i que està passant per un molt bon moment. La veritat, el Pau Tordera està en aquella fase de temporada amb la necessitat de punts, però és quan els està traient i està guanyant bé. Pues bueno, anem allà al seu camp, que és un camp superdifícil, i intentar recuperar aquests punts que vam perdre a casa. La veritat és que se'ns està donant molt millor jugar fora que a casa. És una cosa que, bueno, portem 4 partits perduts, 3 dels quals els hem fet com a locals. I, bueno, poca cosa més, hem entrenat bé, hem baixat una miqueta també el nivell d'exigència física als entrenos, per veure si d'aquesta manera també podem, primer, deixar d'acumular lesionats i, segon, intentar recuperar els que els tenim i passar com puguem aquestes 3 setmanes que queden abans de l'aturada per Carnestoltes. I a veure si podem després encara la següent fase fins a Setmana Santa amb tots els jugadors possibles. I, bueno, poca cosa més, ens retrobem setmana que ve a veure si podem explicar una victòria al derbi.
Aquest cap de setmana torna a haver-hi molta moguda de partits. Per demà, a les 9 del matí, el Mercantil acollirà el Benjamí B, mentre que el Sant Fos jugarà amb el Femení a 9:15. Ja a les 10 de demà, el Benjamí E i el Lourdes i el Benjamí C amb el Santa Eulàlia de Ronçana. A 11:45, el Granollers rebrà el Benjamí F. A 11:45 serà l'hora de l'Alaví E amb el Vilanova del Vallès, del Benjamí A i el Figueres i del Canovelles amb l'Alaví B. Demà, a 12:15 del migdia, el Lliçà saltarà al camp amb l'Alaví F. Ja a 13:00, el Prebenjamí A se les veurà al Cardedeu i el Prebenjamí C a la Torreta. A la tarda, a 16:45, complirà el nostre camp els cadets B i el Lliçà d'Amunt. Ja a 17:45 de la tarda de demà, el Sant Feliu de Guíxols jugarà amb el juvenil B i el juvenil A rebrà el Manlleu a 17:45 de la tarda de demà. De cara a diumenge, més partits. A les 10 s'enfrontaran el Mollet i el Prebenjamí D i el Cardedeu amb el Prebenjamí B. A 10:45, Vallès i Alaví D i Fuguerolas amb el Benjamí D. A 11:45 del matí de diumenge, l'Olímpic La Garriga acollirà l'Infantil A. A 11:45 serà el torn de l'Alaví A i l'Arbocienca i de l'Alaví C amb el Llagostera. A les 12, Poniente i Infantil C. Diumenge, a 12:15, el Cambrils jugarà amb el cadet A, a 3:00 l'Infantil B i el Cardedeu, i a 16:45 de diumenge el Palau Tordera rebrà el nostre primer equip.
Segon dels esports dels quals parlarem aquesta nit de divendres. Moment de bàsquet, de rebre via telefònica amb en Jordi Pavón, entrenador i coordinador de Cistella Gran del Club Bàsquet Sant Celoni. Amb ell, com cada setmana, ens posem al dia de tot el que passa en el club, resum de partits, cròniques, propera jornada. Bona nit, Jordi!
Bona nit, com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Bueno, lluitant i esperant que arribi el cap de setmana ja.
Escolta, però per la part que toca, suposo que estaràs supercontent amb el teu sènior masculí, que va fer un partidàs aquest últim impressionant.
Sí, amb el sènior masculí molt contents, i també amb el femení, evidentment, que també van guanyar de 50 punts, i vam fer un molt bon partit, tot i que, bueno, també era l'important el del sènior, i els dos vam guanyar, i el júnior masculí també va guanyar, i bueno, i anem sumant, no tenim lesionats, la gent està contenta i tenim escenaris positius.
Teniu un gran club, júnior i masculins, que ens tenen ja tan acostumats a que sempre guanyen, que és allò que fins i tot deuen fer una mica de ràbia, no?, amb els seus companys.
Sí, potser la categoria se'ls queda petita, però jo els hi dono el mèrit de que, bueno, que saben competir. És molt difícil mantenir 14 victòries seguides, sí. Perquè sempre pots tenir d'altabaixos. Si estem parlant de nanos que tenen 15 i 16 anys, jo crec que la valoració que es fa des del club és que dia a dia segueixen creixent com a jugadors, i a part de que guanyis o perdis, doncs, bueno, ja van nutrint-se dels entrenaments del sènior. Tenim algun que ja ha debutat amb el primer equip i que van millorant el seu dia a dia. El tema de les victòries, doncs, potser sí que és veritat que estan en un grup on te destaquen, però bueno, segueixen competint i donen la talla.
No, i tant, faltaria més. Propera jornada, què tenim per endavant?
Doncs la propera jornada, complicada com tots els partits que ens queden aquí a final de temporada, tots els equips. El sènior femení, després de la victòria, amb opcions d'estar a la part noble de la classificació i mirar cap a dalt. El masculí juga contra els tercers, amb l'Unyà, també és un rival dels directes, amb el que té el tema de la baralla també, per guanyar. I, bueno, i la resta d'equips, pues el que estem seguint aquests dies, que és l'infantil femení, que està fent molt bona segona volta, doncs també en partits complicats, i bueno, esperar sobretot això, aquesta dinàmica positiva que parlàvem de les invasions, que ens estan donant bé, i bueno, a mantenir aquest escenari, si més no.
Esteu molt ben posicionats, de fet, ho estàvem comentant ja més d'una setmana, que molts dels vostres equips estan que se surten pràcticament aquest any. No sé què els hi heu donat, però els hi prova. Per tant, seguiu així, que s'està fent fantàsticament bé. I a més, esteu ampliant família, cada dia s'acosta més gent cap al pavelló per veure partits, però també per participar activament del vostre club. És més, ja teniu, per dir un exemple, 3 preminis que estan competint ara mateix.
Sí, sí, els petits que, bueno, que és la salut, és on es veu la salut d'un club, i el Pere està fent molt bona tasca, pues intentant que els nens que surten de l'escola i tenen certa afició al bàsquet, doncs puguin tenir una sortida dins del seu propi municipi. I, clar, això es reflecteix amb més equips, després amb veure també entrenadors que estan motivats, que a vegades saps que tenen 3 hores de pista i intenten allargar mitja hora i fer una mica de tècnica individual, i això fa millorar els jugadors. I és un caliu que suposo que fa millorar les plantilles i l'ambient de bàsquet que respira és molt positiu. De fet, el diumenge, que jugava l'equip senior i el masculí i el femení, doncs també m'agradaria destacar doncs, que les noies de l'infantil femení tenen previst marxar a un torneig de Menorca. I van muntar una activitat de xocolata aquí de la Lagrada, on venien creps i coses d'aquestes, perquè la gent que estava al pavelló, doncs, gaudís d'aquest servei, i ells, amb els diners que recauden, que és el seu esforç, doncs podran pagar-se aquesta sortida.
I això ho faran a tots els partits que hi hagi a casa o no?
Això no t'ho puc acabar de confirmar, perquè no sé si ho tiraran tot endavant, però la idea és recaudar diners perquè aquesta activitat els surti el més econòmica possible.
Perfecte. Haurem de fer una miqueta de micromecenatge i ja veuràs que entre tots això s'aconsegueix, però bueno, segur, seguríssim. Tots ens tenen acostumats a victòries. Nosaltres, què menys que donar una miqueta de cop de mà perquè s'ho puguin arribar a passar bé, perquè puguin anar a un torneig maco, d'aquells sants, d'aquells divertits, en els que segur que aprenen moltíssim.
Sí, és el que parlàvem abans, si parlem de fer club, hem de fer activitats com aquestes, perquè al cap dels anys el que se'n recorda la gent i aquesta base més educativa que busquem en el club també, doncs amb activitats així es comenten. Abans parlàvem que si el Pere, per exemple, amb els perits, doncs fa mitja hora més per millorar la tècnica individual, doncs l'Àlex Pere, en aquest cas, busca una activitat doncs, per cohesionar més l'equip, que les nenes s'ho passin bé. I vull dir, també basta buscar aquestes activitats perquè els nens i nenes s'ho passin, dins del club, està clar.
Doncs escolta, ens ho continuarem passant bé aquest cap de setmana, veient partits aquí a Sant Celoni, també visitant d'altres poblacions, que és molt maco sortir, veure Catalunya, veure llocs com Manlleu, per exemple, o Canovelles, que són llocs en els que hi aniran diferents equips del vostre club. Continuarem veient bàsquet, nosaltres ara ens quedem repassant calendari de partits i t'emplacem a la propera setmana perquè ens expliquis moltes més coses. Et sembla?
Pues aviam si la setmana vinent també podem parlar amb clau positiva i s'han aconseguit bons resultats.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Doncs vinga.
Repassem partits que podem anar a veure aquí mateix, a Sant Celoni, al pavelló 11 de setembre. Jornada de bàsquet tota per demà dissabte. Comencem a les 9 del matí amb el preinfantil masculí l'Ametlla Blau. A 11:15 tenim 2 partits, Premini Masculí 2009, Ronçana, i Premini Masculí A, Col·legi Cultural Badalona A. A 12:00, 2 partits més, Premini Femení, Joviat A, i Cadet Masculí, Valldemia Groc. 6:15 de la tarda, Júnior Masculí, Bàsquet Alella. I a 8:15 del vespre, Sots 21 Masculí, Ronçana B. Partits com a visitant, fora de casa. Per demà dissabte a 11:15 del matí, Minguella B, Cadet Femení. A 12:00, 2 partits a 2 emplaçaments diferents.
Minguella A, infantil femení, i Manlleu Vermell, mini femení. Dos quarts d'una del migdia, Canovelles groc mixta, premini masculí B. 6 de la tarda, Unyà, sènior masculí. I dos quarts de 8 del vespre, Rogers Club Bàsquet Vilassar de Dalt 2000, júnior femení. Un únic partit fora de casa per demà passat diumenge, 6 de la tarda, Canovelles blau, sènior femení.
Canviem de pista, de reixa i de pilota per parlar ara del Club Vòlei Sant Celoni. Dels tres partits que van disputar les nostres noies el cap de setmana passat, van guanyar el de les juvenils escolars i van perdre les infantils escolars i les infantils. Per aquesta setmana, demà a dos quarts de sis de la tarda, el Ginebró jugarà amb les juvenils escolars a Cardedeu. Diumenge els enfrontaments començaran a les 9 del matí al Sot de les Granotes, a casa, entre l'infantil escolar i el Vallbona. El seguirà l'infantil i el Vallbona a les 10 del matí, igual que les cadets amb els monjos. Les juvenils també se les veuran els monjos, però a les 12 del migdia, i les sèniors jugaran amb les Roquetes a les 12 a la pista del pavelló del Sot de les Granotes.
Un nou canvi d'esport. Ens n'anem cap al pavelló del Club Patí Sant Celoni per repassar resultats dels partits del cap de setmana passat. Iniciació 2, noia 1. Prebenjamí A, 3, Santa Perpètua, 0. Masquefa 2, Prebenjamí B, 1. Benjamí, 9, Sant Just, 0. Tordera, 1, Alaví, 2. Maçanet, 13, Infantil, 1. Mini femení, 0, Sant Feliu, 3. I mirem ara cap endavant què és el que ha de passar aquest cap de setmana. Quins són els partits del Club Patí Sant Celoni? Doncs tots aquests, a més el primer, comença d'aquí a no res, d'aquí a molt poca estona. Com a visitant tenim els Veterans B, que s'enfronten avui mateix divendres, a partir de dos quarts d'onze de la nit, al Cubelles. Per demà dissabte, tota la resta de partits. A Sant Celoni, Prebenjamí Iniciació, a les 5 de la tarda, contra el JMJ. L'Alaví jugarà el seu partit a les 7 en punt de la tarda contra el Mataró. Per altra banda, com a visitant, fora de casa, aquests són els partits. Una del migdia, Horta B, Prebenjamí A. 3 de la tarda, Ripollet, mini femení. I 3 de la tarda, JMJ, Benjamí.
I ara connectarem amb en Joan Antoni Just, el sensei del Karate Club Just. Ell és l'encarregat d'informar-nos de les novetats dels karateques salonins. Joan Antoni, bona nit, explica'ns què hi ha de nou.
Pues com et vaig explicar, aquest cap de setmana passat els nanos, els més grans, sortien al Campionat Sènior de Catalunya. Eren nanos que participaven per primer cop, perquè ja entraven a la categoria de sènior, que és a partir dels 18, i s'acaben de fer 18 anys, i participaven dos nanos, l'Abel Correa Pacheco i el Marcel Piumonter.
I també la Montse, no? Que la Montse ja era una experta.
La Montse no va poder participar, no? Perquè al final problemes de lesió no va poder participar. Aquesta noia sí que ja és sènior, perquè ja té l'edat per ser sènior, si té 42 anys, però ells no era la primera vegada que participaven. Participaven amb el seu pes, i a l'Abel Correa participava amb el seu pes i a un Open. Open vol dir que és una mena de categoria que fan amb tots els competidors. Pessin el que pessin, s'enfronten entre ells.
Val, i ens vas comentar la setmana passada que era com un repte per ells i que estaven molt emocionats perquè, clar, ells eren com els jovenets de la categoria.
Sí, perquè ells ara havien competit o competiran encara fins a sub-21, i estan a la categoria sub-21, però aquesta categoria sènior és a partir dels 18. Tenen aquests dos anys per estar jugant entre sènior i sub-21, i és la primera vegada que podien participar amb nanos que tenen 20, 22, 26, 28 anys, i tots ja amb un palmarès espectacular. I estaven una mica neguitosos, però molt il·lusionats per poder participar a la categoria absoluta. I, bueno, ens va anar molt bé. Bueno, a l'Abel Correa, a Pacheco, a la seva categoria, va quedar eliminat perquè va perdre amb el que va quedar campió, medalla d'or del campionat, però després va entrar a la categoria aquesta absoluta, que és l'Open, que és diríem la més forta, perquè són nanos que poden fer 1,90 m i passar 90 quilos, o nanos que fan 1,70 m i pesen 65 quilos, o sigui, tothom participa, no? I en aquesta categoria va quedar tercer classificat, medalla de bronze, i estava contentíssim perquè, clar, el seu pes no va poder passar i arribar al pòdium, però en aquesta categoria, que és la més fiera del campionat, es va classificar com medalla de bronze.
Home, està molt bé.
Sí, va fer uns combats espectaculars. perquè normalment tots els competidors que li van sortir eren molt més grans d'edat i d'envergadura que ell. Va perdre per molt poc la possibilitat d'anar a la final i després la repesca va fer uns campionats espectaculars.
Molt bé, molt bé. Ostres, moltes felicitats, perquè és el que deies, que era tot un repte i, mira, ha aconseguit un tercer lloc que no és gens fàcil, i menys amb el que m'expliques, d'aquesta que és l'absoluta, que et pot tocar una persona que no s'adigui gens a les teves condicions físiques.
I després, per l'altra banda, el Marcel Correa va perdre amb la segona eliminatòria amb el que va quedar campió, medalla d'or, un combat que podia haver guanyat ell perquè tenia totes les característiques perquè hauria pogut fer un campionat espectacular i endur-se l'or. I després van a la repesca que ja sí que va quedar bronze també, va quedar medalla de bronze.
Home, doncs esteu contents, no?, amb aquests resultats.
Ells dos estan contentíssims, perquè tenien aquesta il·lusió, però també aquesta neguitó, quina seria la resolució. I la veritat és que a l'Abel Correa, a la seva categoria de pes, era complicat, perquè el que va quedar campió va estar campió d'Espanya i és un nano que té molta projecció a nivell de karate internacional. I era complicat. A la repesca no va tindre gaire fortuna, però amb l'Open sí que va fer un plantejament espectacular dels combats. I amb Marcel Icu, l'altra banda, o sigui, a la seva categoria, amb nanos que era molt més gran que ells, de 24 a 25 anys, podia haver guanyat els combats, però l'eliminació que va quedar campió no li va acabar de quadrar, però després va fer uns combats molt ben planificats per la bronze i va quedar tercer. I tots dos estan contentíssims, també si ja han tornat a un campionat, ara ja poden parlar amb tu a tu o amb qualsevol competidor, diuen ells, i ara ja estan al món dels grans que volien entrar.
Exacte, ja tenen la porta oberta a la màxima categoria.
I feia molta gràcia, feia molta patxoca veure nanos tan joves al pòdium,
Clar.
I amb aquest campionat sí que és veritat que més del 70% eren nanos joves que havien entrat a la categoria per primer any. O sigui que hi havia un nivell brutal. O sigui, aquesta nova fornada normalment va per generacions, no? La generació de l'any anterior amb ells no era gaire productiva, o sigui, no tenien grans referents, sobretot a nivell nacional, i jo crec que aquesta fornada nova ens donarà moltes alegries, perquè ja t'ho dic, la majoria, entre el 60 i 70% dels pòdiums estaven coberts per nanos joves, molt joves. Totes bronzes gairebé eren de nanos joves, gairebé la meitat dels sorts i plates seran dels nanos joves.
Ostres, doncs això està molt bé, perquè també diu molt de la salut de l'esport.
Sí, sí, el seleccionador de la catalana i el president de la catalana estaven contentíssims. Aquest era un detall, el fet de que la majoria de pòdiums eren de gent jove, i l'altre detall és que la majoria de pòdiums eren de clubs diferents. O sigui, no hi havia un club autoritari a les categories, sinó un sortia d'un club, l'altre d'un altre club, l'altre club. O sigui, era una mitjana de dos pòdiums per clubs de Catalunya. O sigui, estava tot molt repartit. Això vol dir que s'està fent un karate espectacular a tots els clubs o la majoria de clubs de Catalunya.
Ostres, doncs, fantàstic. Felicitats per la part que us toca. I escolta, ja seguir treballant. Ara és el que dèiem, ara ja han començat.
I a més, estan deixant ara un bon caliu els que venen a darrere, els que ja tindran. Ara ja s'incorporarà d'aquí 4 dies aquesta categoria la nostra gran Eva, l'Eva Cano, i la Laura Pino, que són les següents que s'incorporaran en aquesta categoria, la sènior. Que elles ja han lluitat amb sèniors, en campionats open, les noies, com que hi ha una mica menys de noies a aquestes categories tan altes, perquè les categories inferiors hi ha tantes noies com nois, i en algunes modalitats encara hi ha més noies que nois al karate. Però quan ja són més grans ja no hi ha tantes noies. Ni bona mica. I llavors la Laura i la Eva han tingut que a vegades participar amb noies que són molt més grans que ella. I aquestes sí que no, la Eva Cano i la Laura Pino no tenen por de res, són més valentes que... I però, clar, ara tenen ganes de participar i després del que han aconseguit tots els seus companys encara més.
Clar, home, això és fer els identetes, només faltaria. Molt bé. I ara la propera competició que teniu, quina serà? Perquè tenim pendent en Joan que se'n vagi...
Joan se va, aquest dijous se'n va cap a Madrid ja, a fer l'estatge a la Blume per preparar-se per el dia 17 que està a Sofia, a Bulgària, per Campionat d'Europa. Aquesta és la cita. I després la següent, també és important, seria el 4 de març, que és el Campionat de Catalunya oficial, a Benjamí, a l'Event Infantil i Juvenil. Aquest seria el campionat que nosaltres sempre teníem, perquè era quan teníem nens petits, però ara ja era aquest és el més important per ells, que és el que els dona la plaça per anar als Espanya. Ah. I aquí portem totes les fieres, portem tot l'equip. Aquí s'incorporen nous competidors i d'altres que ja comencen a ser una mica veteranos. Els que tenien veteranos abans ja han passat a l'altre grup de categories, que són cadet, júnior i sub-21, que sabem que aquests que et parlo sempre, en Joan, l'Isaac, en Jordi, la Eva, la Laura, l'Alba, tota aquesta tribu. I aquests ja estan a la categoria mitjana, que en diríem, que serien cadet, júnior i sub-21, i ara ve la xatarra, o sigui, els petits fins al juvenil, i aquí estan tots els altres. I ara ens estem preparant ja per aquest campionat de Catalunya.
Home, també en deuen tenir ganes, ells.
Moltes. Moltes, perquè a Catalunya no... Bueno, a Catalunya, jo que és el que més conec, clar, no es fan gaires campionats perquè els nanos vagin mesurant els avanços que tenen a nivell tècnic o tàctic. O sigui que a l'estiu sí, perquè tothom aprofita per fer com festa de cloenda de la temporada un campionat com si fos social al seu club, però és com el desert, o sigui, ara tot fins al maig no hi ha gaires campionats que organitzen els clubs. Llavors la federació fa dos o tres molt puntuals, llavors als nanos els fa falta aquest rodatge.
Clar, i també, a més, deuen veure els seus companys més grans i deuen dir, ostres, ells sí que van competir i nosaltres quan ens toca...
Sí, sempre estan amb aquesta falera de poder sortir a competir.
Clar, perfecte. Doncs escolta, esperem primer de tot, anem per passos. Primer és en Joan, que marxa, aquest, com has dit, aquest dijous cap a Madrid, que això és molt important, que segur que per ell serà una experiència brutal. Ja està del tot recuperat, per cert?
Ara estem a base de recuperació i jo crec que estarà a punt ja, perquè m'han anat dues setmanes i el que no... Jo crec que ja està al 95%. Està entrenant, limitant una mica les possibilitats de tornar a la lesió, o sigui que fem entrenaments més específics i controlats, i jo crec que ja està al 100% a nivell tàctic. Ara li falta una mica més de mobilitat en desplaçaments perquè no hi hagi cap accident, i jo crec que arribarà al 100% a Madrid. A Madrid ja el posaran a tope, i posaran benzina de primera. Aquests 16 dies que està a Madrid fa doble entrenament, matí i tarda, i aquí sí que acabaran de polir-lo. I amb el màxim de brillantó arribarà la Sofia i després, mira, el que passi tindrà que passar.
Clar. Home, per ell ha d'estar... Anava a dir, deu estar emocionadíssim.
Sí, està emocionat perquè ell sí que havia representat a la Federació Espanyola a campionats d'aquí nacionals, a Madrid, a Andorra, a Andalusia, al País Basc, però aquest és la primera que surt i surt convocat. O sigui, primer té que passar la fase de... O sigui, la fase a l'entrenament previ aquí a Madrid i ja està amb la selecció, dinant amb ells, dormant amb ells... I això és clar, la falaga molt, molt, molt.
Clar.
Està molt contentíssim. És un somni per ell. Ell volia sempre, ja portava temps. Sabia que aquesta possibilitat només es produeix quan ets cadet, perquè les categories inferiors, fins a juvenil, no surten de l'estat.
Clar.
O sigui, normalment, com màxim, van a Andorra. I llavors, tot el que siguin campionats a nivell europeu o mundial és a partir de cadet, encara que. Si no, no es fa res. Després hi ha un altre campionat que se'n diu de les regions europees, que és, participen tot el que són les regions, si és com Catalunya o les Illes o el País Basc, no? Però de tota Europa. Llavors és un campionat com d'Europa, però de regions. El que passa és que no és un campionat pseudo-oficial. Si no, seria el que dona rànquing per aquest tipus de campionats com els que fem ara. Però, bueno, tots estan molt il·lusionats. El Joan, jo, tot el dojo i mig poble.
Clar, home, i tant, nosaltres igual, Estem aquí superexpectants, perquè no és una cosa que passi cada dia ni cada any gairebé, és el que dèiem. I és un, ostres, és una part de Sant Celoni que se'n va cap allà.
És que pensa que de tota Catalunya només va el Joan.
Clar.
Si només va un competidor.
Imagina't.
L'any passat no se'n va anar cap, aquest any només va un competidor, que és Sant Joan Just. Els altres venen de Madrid, que en venen forces, o de la Rioja, de la Manxa, però de Catalunya només en Joan Just. I, clar, és una patxó que la federació també està molt, molt, molt il·lusionada que en Joan faci un bon paper.
Clar. Home, tots estarem aquí expectant a veure com li va i com li deixa d'anar. Que jo crec que li anirà molt bé i que tornarà amb alguna medalla sota el braç,
Seria perfecte.
Sí, seria ideal. I ell, ostres, ha treballat, ha arribat aquí gràcies a uns mèrits que ha aconseguit dia rere dia anant entrenant, l'esforç ha de tenir una recompensa, és el que hem dit sempre, Per tant, aquesta seria una molt bona recompensa per en Joan, jo crec que li agradaria molt.
Sí,
molt bé. Doncs escolta, estem pendents del que ens vagis explicant de com li van en Joan i tot plegat, i després ja anirem parlant del 4 de març, que ens has dit el campionat aquest de Catalunya, i de les altres coses que us vagin sortint en el club.
Doncs perfecte, Gemma.
Molt bé, doncs escolta, fes-li una abraçada molt forta de part nostra
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Gemma.
Que vagi molt bé, Joan.
Fins després.
Adéu.
Nou canvi d'esport en el pòdium d'aquesta nit de divendres. Ens n'anem cap al pavelló del Sot de les Granotes. Bé, o al pavelló, o bé cap aquí. No sé com acabar-ho d'explicar. Sigui com sigui, els nostres protagonistes en aquest cas són tots els jugadors, entrenadors, bé, de fet, tot el Club Futbol Sala Sant Celoni, amb en Jesús Marín al capdavant. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí una nit més.
I escolta, bones notícies pel que fa a benjamins, que recordem van ser els únics que van jugar la jornada passada, no tan bona pel que és futbol sala més professionalitzat.
Sí.
Recordem que Catalunya va jugar contra el Brasil diumenge passat i que ens vas dir que ens en feies 5 cèntims, que series el nostre corresponsal.
Correcte, correcte. Sí, sí, vaig anar i... em vaig dividir com a aficionat i com a corresponsal, que és una responsabilitat.
I com a entrenador, que estava veient un partit i faria canvis i faria coses, no? També?
Sí, mira, jo et diré una cosa. Quan jo veig partits, no acostumo mai... La processó va per dins, eh? Jo, dintre meu, sí, però no acostumo mai a exterioritzar... O sigui, no dic mai... Ostres, s'ha begut l'enteniment, ha posat aquest... Jo arribo a les meves conclusions, però no acostumo, no? A... O sigui, les persones que tinc al voltant a la grada no m'han d'aguantar com a entrenador, vaja.
No verbalitzes, diguem.
No ho verbalitzo, no.
Anem a la part important, eh?
Sí, home.
Benjamins.
Els benjamins. Els
benjamins. És el més important de tot.
Els benjamins van fer un partidàs, com ja acaba sent... Al final la notícia serà el dia que no juguin bé.
Uh-huh.
O sigui, la notícia, no, el titular, no? Paren les rotatives, no? Serà el dia que no juguin bé, que et digui, no sé què ha passat que no han jugat bé. Aquest seria el titular gran. Van fer un partidàs com acostumen a fer, van guanyar 3-15 al Bigas i Riells. Bueno, un resultat molt avoltat. Ells han començat a agafar esbrancida perquè els primers partits ja els guanyaven, van perdre un, però els guanyaven una mica més, no sé, no? 8-4, no? Sí, des del primer partit que van guanyar, que va ser 1-16, una cosa, han agafat ja cap amunt i ja no... De 15 gols no baixen, no sé. Ells li han agafat carinyo a marcar gols i espero que no el perdin. Espero que, ostres, que els hi duri molts anys i molts anys i molts anys i que arribin i tinguin 40 anys i encara estiguin allà quan juguin sempre fent gols, no?
Diguem que no és com en alguns esports que a partir de segons quin marcador hi ha ja no continua pujant. Diguem que vosaltres, tots els que entren, estan allà anotats. Sí. I quan creus que podem dir ja que guanyaran de 20 o una cosa així? Com ho veus?
Puc dir que difícilment. No perquè no tinguin la capacitat, sinó perquè bueno, nosaltres des del club, no, en aquest cas el seu entrenador, l'Eduard Pacheco, quan ja veu que el resultat és massa avoltat, bueno, ja pren una sèrie de decisions per intentar, i no li surt bé, ja t'ho dic ara, perquè el pobre,
sí,
el pobre ho intenta molt abans, però per intentar que no es vegi tanta diferència al marcador, no? Perquè la part positiva i la part bona és que bueno, els nostres són nens, gaudeixen, disfruten, i és una prova de que la feina està molt ben feta. La part, entre cometes, negativa és que els altres també són nens, no? I aleshores, és evident que aquesta edat ells tenen més fortalesa, vull dir, perquè estan jugant i gaudeixen i no es fixen tant en el marcador, però el marcador existeix. I no és el mateix, no?, que arribin, no?, a casa, m'invento ara, no?, la situació, a dinar amb la... Què, com ha anat el partit? I sentim, bueno, han perdut 3-15, no? I el desànim no... Clar, però tu imagina que fos... Han perdut 3-28, no? Uf. Nosaltres no som partidaris d'això, no? O sigui, creiem que s'ha de tindre un respecte pel rival, per mi el respecte és competir. Vull dir, és competir i guanyar, vull dir. I si en guanyes tu, pues, pues felicitats, no? No, evidentment no deixar-te guanyar ni donar-te peixet, vull dir, no tenir pena, no? Això mai, no? Però sí que arriba un moment que a tu t'és igual guanyar 3-10 que 3-15 que 3-8. No cal 3-28 o no? I en aquest sentit, sí, el seu entrenador pues, intenta fer coses, no? Hi han hagut alguns partits, per exemple, que quan... perquè estan dividits en quarts, es juguen 4 quarts a la categoria prebenjamí. Hi ha alguns partits que potser l'últim quart, fins i tot els dos últims quarts, els ha jugat amb un jugador menys. En comptes de posar 4 jugadors i el porter, doncs ha posat 3 jugadors i el porter. Consensuat amb l'altre equip, eh? Vull dir, mai així d'entrada, no? Que doncs, potser l'altre pot pensar, bueno, que m'està perdonant la vida o que m'està... No, no. S'ha parlat, s'ha dit, mira, el partit ja està, vull dir, no... Sembla que, no? Que ho fem així, perquè jo no puc controlar, tampoc són nens petits, els puc dir que, bueno, que intentin fer més jugades, o que intentin acabar el segon pal, o que intentin practicar coses que en el futur els hi serviran, però al final són nens, són esperits lliures, no?
I volen guanyar, clar.
I volen guanyar, i ells no tenen cap... I hi ha partits que hem arribat a aquest acord, no? D'alguna manera, per intentar que una vegada el resultat ja t'és favorable i tu ja has guanyat el partit, que tampoc cal fer sang. Sí, que bueno, que jo crec que la capacitat de guanyar 20 i pico la tindrien, eh? Però des del club intentem que no sigui així. que no sigui així, almenys ara, de moment.
Si és un dia, sí.
Si un dia arriben, no, i juguen contra, no, jo què sé, són ara cadets o juvenils i juguen contra el líder, aquest partit sí que m'agradaria que el guanyessin 40-0, no? Perquè dius, ostres, saps? Contra el líder, no? Com ara Catalunya, que va jugar contra Brasil, no? Si Catalunya, no, pogués haver guanyat 50-0, pues dius, a por ellos, perquè...
Ara que parles d'això, escolta, fem de corresponsal. Van estar, mira, justament el que els va passar amb els Benjamins, o el que intentàveu fer. Catalunya va estar una mica frenada, diguéssim que no va jugar tot el que hauria d'haver jugat.
Sí.
Sí, com sigui, la selecció, amb molts integrants de la federació, potser és que no jugaven els més bons? Què va passar?
No jugaven... Sí, bueno, Catalunya va presentar una selecció que entenem competitiva, sobretot perquè el seleccionador, que és el Santi Gea, és una institució al futbol sala Catalunya. Vull dir, no és pas un home que passava per allà i va dir... Mira, aquests brasilers, no, estan avorrits. Va, anem a fer aquí un... No. Però, home, hi ha obligacions de clubs i qüestions que dificulten, no? Jo m'imagino l'hora de fer la convocatòria. I aleshores, el que col·loquialment es diu com primers espases, no? Pues no, a Catalunya no hi havia gaires. Sí, els més representatius, pues, bueno, va estar el Marc Tolrà i va estar el Dani Salgado, no? Que serien com i els jugadors que hi havia també eren bons, vull dir, no? Però així com estrelles, no? D'alguna manera, com a dir, els jugadors que més despunten, no? Serien aquests dos, no? Tot i que a Catalunya hi ha un nivell i tenim jugadors repartits per tot l'estat i hi ha equips professionals i tal, bueno, per qüestions de compromisos, de lesions, de lligues, de... És que costa, no? Jo també ho entenc, no? Com a club, no? Tu tens un equip professional, estàs pagant uns sous, vols competir, tens uns objectius, tens una jornada de descans i et truquen i diuen, mira, que faran un amistós i... Ah! Poses una mica el crit al cel, no? I, bueno, aleshores és més difícil fer la convocatòria, no? Però tot i així, bueno, el Palau d'Esports de Granollers es va omplir de gom a gom. Va ser una festa maca a nivell de públic immillorable. Perquè el partit el televisaven, el donaven a Esport 3. Vull dir que molta gent podia haver pensat, bueno, ens quedem a casa a veure'l, no? Perquè fa mandra, que és diumenge... No. La convocatòria va ser molt, molt, molt important. I em va agradar molt perquè jo, a la grada, i això és crònica de la grada, ja no és crònica del partit, però a la grada jo sentia comentaris de gent que bueno, que en sa vida havien vist un partit de futbol sala, que no s'havien apropat mai a gaudir d'aquest esport, no? Pues els hi sobtava, no?, que els jugadors traguessin de banda amb el peu o... Cosetes que una persona que sí que està basada al futbol sala ja és que ni te les planteges, no? Però tu el senties parlar entre ells i pensaves, ostres, és veritat, no? O sigui,
era com una jornada de portes obertes,
per
ell, no?
Sí, clar, per ells és una primera experiència, no? La part negativa, bueno, és que Catalunya, bueno, va perdre el partit. El resultat seria el de menys perquè, bueno, va perdre 0-4. El resultat seria el de menys perquè, evidentment, això és un amistós, no? Representa que és una festa i s'ha de gaudir. Però per mi, aquí és on està la part negativa, entre cometes, no? No es van poder oblidar del resultat, no? Jo crec que Catalunya, sense complexes i sense... Però sí va pensar una mica, no? Ostres, és el Brasil, no? La pentacampiona del món, no? I Brasil sí que venia amb molts jugadors primers espases, no? Fins i tot a l'expedició del Brasil, el president de la Federació Brasileña de Futbol també ja estava al Palau, no? Va venir... O sigui, a Brasil li ha donat importància, no? A aquesta invitació. I això també fa goig, no? És d'agrair, no?, per part d'ells. Però jo crec que potser inconscientment una mica de por escènic o de pensament de dir, ostres, aquests, si anem una mica despreocupats, com els Benjamins del Sant Celoni, segurament han sentit a parlar, que perdem 3-15, tu. I clar, a nivell d'imatge, no, com a professional, això et fa mal, no, a l'ego i a l'orgull també, no, perquè encara que sigui un amistós, l'orgull ja està allà, no? I jo crec que això a Catalunya li va jugar una mala passada. Aquesta idea, aquest punt de que no et ferissin l'orgull, va fer que el partit fos més fàcil pel Brasil del que hauria d'haver sigut. Evidentment, Brasil era la favorita i, evidentment, era molt difícil que Catalunya guanyés el partit, però jo crec que Catalunya, amb el nivell que tenim aquí de futbol sala i d'entrenadors i de jugadors, podia haver-li fet molt més mal al Brasil del que en realitat li va fer.
El que dèiem a vegades fent cròniques vostres, intentar ser una mica més pirata i dir, sí, ja que ho tinc perdut,
correcte,
vaig a intentar guanyar.
Clar, perquè jo trobo que aquesta seria la... Clar, per mi és molt fàcil dir-ho perquè jo no sóc professional i jo, doncs, potser ho veig d'una altra manera, no? Però per mi, jo, aquesta és la mentalitat que a mi m'agrada tenir com a entrenador i que intentarem tenir des del club, és de dir, però és que no tenim res a perdre, ho tenim tot a guanyar. És a dir, jo d'entrada penso, no? El rival és millor que jo, no? En aquest cas és el Brasil, està més preparat, és pentacampió, no sé què. El guió establert diu que em guanyarà. tot el que ha sortit d'aquest guió és beneficiós per mi. A partir d'aquí, jo què tinc a perdre jo? Res. O sigui, por ser-ho, no? És a dir, a part totes, si jo ara vaig a buscar-los allà, els hi busco les pessigolles, els hi genero dubtes, se n'adonen que són molt bons, però que les que es descuiden una mica jo també sé jugar bastant, ostres, què passa aquí, no? Com a mínim aquest neguit no els farà jugar tan còmodes, no? Però, bueno, també entenc que el plantejament inicial de pensar, bueno, els hem d'aguantar perquè són molt bons, haurem de buscar les seves esquenes perquè ens vindran a buscar... Bueno, és un plantejament intel·ligent, jo no dic que no, no? Però potser jo hagués gaudit més o m'hagués agradat més veure una Catalunya més passional.
Té alguna cosa a veure a tenir por de possibles lesions, per exemple? Perquè, clar, no deixa de ser un amistós en el que, teòricament, tampoc no t'hi jugues una classificació, una cosa superimportant, i, en canvi, hi ha clubs, el que dèiem abans, que estan pagant aquells jugadors perquè juguin bé i, per tant, volen tenir efectius a les seves files.
Sí, correcte.
Que no sigui més una qüestió...
Bueno, però això també ho té l'altre equip, no? En aquest cas, el Brasil també té aquesta mentalitat. És evident que la primera prioritat d'aquests partits amistosos és no lesionar-se. Sí que s'entén que el partit, bueno, la paraula no seria descafeïnat, però sí que s'entén que potser plantegis un partit d'una intensitat diferent amb aquesta qüestió per un tema de lesions. Què vol dir una intensitat diferent? Que potser hi ha una jugada que veus que un jugador està regatejant d'aquella manera i tal, i t'hi posaries el cos o faries, però no ho fas perquè penses, bueno, primera que potser em lesiono, però segona que potser em lesiono jo, no?
Exacte.
Vull dir, i això, en teoria, hauria de crear un partit una mica més distès, no? Un partit... I el partit va ser distès en el sentit que no hi va haver piques, ni mala maró, ni mals rotllos, ni... Però a nivell de futbol sala, bueno, al Brasil ja li anava bé perquè es va avançar en el marcador molt ràpid i es va poder dedicar a gestionar els minuts, pues, precisament per això, no? Per estar descansats, per no tenir lesions, per... I Catalunya, no dic que es va conformar, però bueno, amb aquell esperit, o almenys a mi m'ho va transmetre així, de dir, ostres, que no ens fiquin 40, no? O que els brasilers són molt bons, o tal, tot barrejat també en no fer-nos mal. Bueno, va portar el partit a un terreny que el Brasil era molt còmode, no? Catalunya atacava molt directe, vull dir, esperava molt, i aleshores volia sortir sempre pilotada llarga cap a Dani Salgado, no? És una cosa que a Santa Coloma fa molt, el porter treu en llarg cap a Dani Salgado, i Dani Salgado, que és un ratolí, és un tio murri i gest com pocs, aquestes jugades les sap aprofitar molt bé. Però clar, com a recurs, és a dir, el Catgas Santa Coloma això ho fa com a recurs i ho fa molt bé, ho té molt treballat, perquè aleshores tu, ostres, els vas a plata dalt i dius, no, que trauran en llarg hasta el Dani Salgado, però si els aguantes una mica, el Catgas també sap va jugar la pilota per fer-te girar la defensa, no? En aquest cas, Catalunya, aquesta segona part se la va oblidar. La part de buscar en llarg contínuament sí que la va tenir molt clara, però la part en la que també necessites tindre un control de la pilota a partir de tres quarts, fer va jugar la defensa del Brasil, perquè el Brasil ja està veient que està jugant en llarg tota l'estona, i el que està fent és esperar-te perquè tu tiris en llarg, recuperar la pilota i sortir jugant, sí? En aquest moment, quan tu ja veus això, aleshores tu has de proposar joc. I aquí Catalunya és per mi on va cometre un error, o es va equivocar, o no es va atrevir, no sé quina seria la qüestió, perquè jo no estic allà, vaig estar com a espectador només, però aquesta part Catalunya se la va oblidar. No va proposar cap jugada en la que la pilota fos protagonista i a través del moviment de la pilota intentar generar espais a la defensa de Brasil.
Aquest seria el resum, la crònica del partit que es va jugar a Granollers aquest cap de setmana passat. Després n'hi va haver un altre, el dimarts passat, però d'aquest, com que no et vam dir que fessis la crònica, que te'l perdonem. No, la realitat és que estaves entrenant ben fet,
sí,
aquí,
sí, aquí,
amb els nostres, amb el de casa.
Clar, coincidia l'horari. I, bueno, jo m'imagino, no és per criticar, però només hem de veure la capacitat del Palau d'Esports de Granollers, 5.500 persones, i la capacitat del pavelló on van jugar, millor dit, a Sabadell, que són 1.000 i pico persones, no? Potser, encara que hagués volgut anar a fer de corresponsal, no hi hagués tingut seient.
On sí que sempre tens un seient superreservat és això, el club aquí, el de casa nostra, el del Futbol Sala Sant Celoni. Esteu preparant tot un munt de partits perquè aquest cap de setmana sí que teniu partits tots.
Sí, aquest cap de setmana
tornem
a l'acció.
Exacte. Com esteu preparant els diferents partits? Ens fas una miqueta d'agenda de 5 cèntims de cadascun dels partits que ens esperen aquest cap de setmana?
I tant. Els Benjamins tenen una mena de derbi, juguen a casa com a locals el dissabte, al Sot de les Granotes. El partit començarà a les 4. I dic una mena de derbi perquè juguen contra el Gaudí. En principi no som ni veïns, vull dir, no hi hauria d'haver. Però hi va haver un malentès a la primera volta. Entre els clubs, els Benjamins oficialment han perdut un partit, però a nivell de Lliga han perdut dos. perquè el partit d'anada contra el Gaudí no es va disputar perquè no teníem jugadors suficients i va haver una passa d'aquelles que s'hi agafen els nens. Sí. I aleshores nosaltres vam trucar al Gaudí, al club, als delegats, i ens van dir que, evidentment, entenien la situació i que l'important era que els nens juguessin i tot correcte. Però després, a l'hora de la veritat, a l'hora de fer-ho oficialment, federativament, es van desdir i aleshores la federació ens va donar a nosaltres el partit per perdut per 5-0.
És a dir, com a no presentats.
Sí, com a no presentats. Quan ja havíem quedat d'acord amb l'altre club i, a més, seguint el protocol de la federació. Però, bueno, deixarem de banda pensar que va ser de mala fe i entendrem que ha sigut un malentès. Malentès que es resoldrà sense crear mala maror ni cap tipus d'accés competitiu, però malentès que es resoldrà aquest dissabte a la pista, a les 4.
Si és que, de fet, quedareu primers iguals. És igual.
Bueno, no és tan important. Ara, jo he fet aquesta mínima broma, no?, o aquest mínim, perquè en el fons no em va agradar, no? Però és veritat que, en el fons, no és important. Si queden primers o últims, nosaltres l'argument que vam donar, i jo el continuaré defensant sempre, és que l'important és que els nens juguin. O sigui, ni pel Gaudí, pels nens del Gaudí, ni pels nens del Sant Celoni, és bo guanyar partits perquè un rival no es presenta. O sigui, l'important és poder jugar i després, mira, sí, el resultat serà el que sigui i passarà el que hagi de passar. No? A més, en aquell moment, nosaltres estàvem despegant, encara no guanyàvem els partits amb tanta solvència i tanta superioritat. No?
Per això mateix, ja s'ho trobaran ara, cap problema.
Aquella jornada de descans no, ens va servir, no?, per agafar esbrancida. No?
Sí.
Hem adulterat la competició sense voler.
Sí, no sé això.
Bueno, després tenim a casa, ja no tenim cap més partit. O sigui, els prebenjamins seran han sigut aquesta última jornada els representants màxims del futbol sala Sant Celoni, perquè han sigut els únics que han jugat. I aquesta jornada que juguem tots seran els anfitrions màxims del futbol sala Sant Celoni, perquè són els únics que tenen partit a casa. Vale? Seguint per categoria, els alevins, que això no vol dir que la resta no juguin, els alevins juguen a fora de casa, tenen un partit complicat perquè juguen contra el Roger Atlètic Català, que és un club que, bueno, que té molta solera, i un partit complicat perquè els hi han posat a 2:45. El dissabte a 2:45, bueno, és una hora que, evidentment, als nens els és igual, perquè el que volen és jugar, però és una d'aquelles hores complicadetes per jugar.
Hora de migdiada.
Sí,
no...
que...
és cap de setmana, no
sí,
s'ha de fer.
Sí, hauran de dinar una mica d'hora, no?, per tindre... Anava a dir, per tindre reserves d'energia. Clar, reserves d'energia em caldrien anar a mi amb l'edat que tinc, però els alevins jo crec que tenen excés d'energia. Vull dir que no tenen gaires problemes. I, evidentment, ells proposaran un partit com sempre, no?, a intentar dominar la pilota, intentar generar espais, intentar ser protagonistes del joc, es guanyi o es perdi en el marcador, a la pista no es perd mai. Aquest esperit sempre per davant, i amb aquest esperit, bueno, intentaran que el Roger Català Atlètic Club no s'endugui els 3 punts.
Exacte.
Després els infantils també juguen a fora de casa, en aquest cas tenen un horari... Bueno, jo diré que millor, perquè en realitat és millor pels nens, però jo que no m'agrada matinar...
Com a espectador, diguem,
com a espectador,
que, o com
juguen,
a entrenador... No?
Sí, juguen a 11:15, el que passa que juguen aquí al costat, juguen a Cardedeu.
Molt bé.
Vull dir
de minutets ja hi
ets. Sí, per això, no? Pensem, bueno, és d'hora, no? Sobretot a la gent que és com jo, que és una mica mandrosa i ens agrada dormir al cap de setmana. Però és aquí al costat, o sigui que no s'ha de matinar tant, no? I, evidentment, aquest, bueno, l'infantil està en una situació molt especial perquè és el primer any que competeix, igual que els alevins, igual que els benjamins, però tornem a lo mateix. Contra més avançada és la categoria, més difícil és plantejar un primer any, no? El primer any d'infantil és molt més difícil que fer un primer any de vins. Els rivals ja et porten cert avantatge. I és evident que el Cardedeu ens porta moltíssima, perquè a més el futbol sala Cardedeu és un d'aquells clubs grans de Catalunya. Ja tenen un sènior important jugant a primera catalana, tenen, bueno, una sèrie d'equips, sí, no?, que per categoria, pues, igual tenen 3 o 4 equips. O sigui, són un equip que han fet d'allà de molts anys enrere una feina molt ben feta. I ens posaran les coses difícils, però tornem a lo mateix, l'exemple que posava, no?, amb el Catalunya-Brasil, no? El Cardedeu seria Brasil, nosaltres seríem Catalunya, sense voler ara, no?, robar la nacionalitat als veïns de Cardedeu, però l'exemple sí que seria en el Brasil. Si nosaltres plantegem el partit, bueno, aguantar, no perdre i tal, el 50% de la final Cardedeu la tindrà feta. Però si nosaltres som nosaltres mateixos, i ja partim de la base de que no tenim res a perdre, perquè nosaltres som els outsiders en aquesta història, i anem allà amb el nostre esperit pirata, i anem a buscar, i a jugar, i a atrevir-nos, i a tindre aquest desparpajo que ens caracteritza, i aquest amor pel futbol d'atac, ostres, el Cardedeu, com a equip, ho passarà malament. Gaudirà el partit, perquè serà un partit trepidant, divertit, i amb moltes alternatives. però ho patirà perquè no s'ho espera.
Haurà de suar molt més la samarreta sí, si és que sí, vol sí, aconseguir guanyar la seva pista.
Patiran, patiran. Després, el cadet, el meu cadet...
Sí, que marxen, no marxen... Bueno, com ho tenim,
cadets,
això?
Els cadets... jo abans he dit que els anfitrions per excel·lència són els benjamins, perquè aquests sí que jugaran al sot. Nosaltres no és que fem de visitants, però fem de convidats, perquè ens quedem aquí a Sant Celoni, però juguem a l'11 de setembre. Tenim partit aquest diumenge a 1:15 contra l'Escola Pia Sabadell. El que farem és rebre'ls a la pista de l'11 de setembre. Ens agrada més el sot? Sí, però l'11 de setembre no està gens malament, eh? No, no està gens malament. El que passa és que, evidentment, no, nosaltres entrarem al sot, la majoria de partits els juguem allà, ens sentim locals, no?, al sot. L'11 de setembre és evident que no serà un camp neutre, perquè té el tarannà de Sant Celoni allà, no? A...
Tot el públic serà d'aquí de casa, sí. Home, clar que sí.
Però ens fa sentir això, convidats, no? Estem convidats dintre del nostre poble a jugar a un altre pavelló.
Però és el que hem dit algunes vegades. Quants clubs poden dir que poden jugar a dos pavellons i sent locals?
Ni tan sols al Barça.
Veus?
És que això...
Fantàstic.
No, és una dada important, aquesta.
Hi ha un caché important, aquí.
Home, hi ha un nivell d'aquells grans... Nivell que tindrem al partit. Farem un partit de nivell i de caché, de pirateria professional, sí. Abordatge pur i dur, i intentarem que les sensacions que crec que vam recuperar a l'últim partit, de dir, sí, que hem de ser pirates, però sense la intensitat la pirateria no llueix tant, no? Sembla que la lliçó l'hem après, ens ha costat uns quants partits, però al final l'hem après, i espero que contra l'Escola Pia Sabadell, sigui quin sigui el marcador, no ens puguem retreure a nosaltres mateixos que no hem estat intensament pirates.
Perfecte. No haver-ho lluitat, com sempre feu, de fet, o sigui, no seria diferent que altres vegades. Sèniors.
Sí, el sènior...
Un altre equip teu.
Sí, aquests sí juguen a fora de fora, de fora de veritat.
De veritat, de les fronteres de Sant Celoni?
Sí.
Molt lluny?
A Montornès.
Bé.
Anem a Montornès. El Montornès, fins a l'última jornada, era el líder. Va deixar el liderat perquè ha perdut un partit. Així ha estat a disputar les primeres posicions. I anem a una pista, no només pel Montornès, que evidentment té un bagatge i està fent una temporada excepcional, una pista que és molt incòmoda, perquè jo me la conec per les dimensions, a mi aquella pista no m'agrada gaire. És molt maca, i està molt bé, i Montornès és un poble que està molt bé, també.
Però és perquè és més gran, més petita, o...?
És més petita, és una mica més petita, i les parets estan a tocar la pista. Això vol dir que la fora de banda, entre la fora de banda i la paret, no hi ha l'espai material suficient com perquè un jugador es posicioni i pugui treure de banda com Déu mana. Està molt, molt... Sí, és...
I les banquetes on estan, aleshores?
Exactament, aquí és el problema, que estan allà tocant... O sigui, segons com, si no estic pagat a la banqueta, perquè ja va passar en un partit que vam jugar amistós amb els cadets aquest estiu, si no estic allà encoixit a la banqueta, estic envaïnt pista. I jo tinc un problema. Jo no jugo, però jo em bellugo més que segons quins jugadors. Estic tota l'estona de peu i caminant d'un voltat a un altre i jo faig les meves curses personals a la banda. I clar, plantejar-me un partit amb un espai reduït, no? Com un lleó amb una gàbia, no? A mi m'és incòmode, però també és veritat que per la disputa del joc, ara ja m'oblido de la meva comoditat com a entrenador i ara parlem del que seria la pista, aquest tipus de pista més estretet a nosaltres ens jugarà una petita mala passada, ens farà una dificultat una miqueta més encara que no només jugar contra el líder, no? Perquè no vull ser repetitiu, però el Montornès farà un partit molt físic.
I tant. És que si no, seria notícia. No pot ser.
I aquesta pista els hi facilitarà una mica perquè ens farà difícil a nosaltres donar amplitud. Que l'amplitud és una cosa molt necessària quan tu vols tindre un protagonisme en pilota i un equip es tanca. Tu necessites una amplitud per obligar-li a girar defensa, que es diu, no? Aleshores, arrel de fer girar la seva defensa, pots transformar l'amplitud en profunditat. Has d'estar molt ràpid i molt murri, però es pot fer. Si la pista és estreta, i el cas de la pista del Montornès ho és, això t'ho dificulta, així que ens haurem d'inventar un pla Z. Perquè jo plan A encara no sé quin és, però...
Però, i ara estava pensant, a vegades no és també una qüestió psicològica en quant a que quan una pista gairebé no té bandes, a vegades és simplement efecte visual, que sembla més petita del que és en realitat. Quan si mires mides... Tampoc no és que hi hagi molta diferència, sinó que visualment la profunditat és...
Sí, bueno... és correcte, és molt visual, però com jo t'he dit, som bastant pirates nosaltres.
És a dir, aleshores el que haureu de fer és un entrenament d'aquell que ens explicaves la setmana passada.
Sí, el Thunderdrome.
Exacte, això és el que anava a dir.
Sí, ja, és que amb aquesta idea jo vaig començar ja la setmana passada a fer aquest tipus d'entrenament, perquè ja sabia que les dimensions de la pista, i tu has apuntat una cosa ara que és molt ben certa i molt intel·ligent i està molt ben apuntada, l'efecte és molt visual, però nosaltres som molt pirates, i jo moltes vegades, quan un equip es tanca molt, per exagerar l'amplitud que la pista no em dona, gairebé faig jugar el jugador per fora de la pista. És a dir, fora de banda és quan la pilota està fora.
Sí.
Però si tu dones una amplitud que estàs des de fora de la pista per atacar, després entrar, sí? I tens mig cos fora, però estic donant més amplitud de la que hi ha, en realitat, sí? Perquè tinc els marges de les bandes per fer això. Però si els marges de les bandes no existeixen, el jugador ha d'estar cos sencer dintre de la pista, no? Aleshores, aquest petit truc murri ja no el podem utilitzar. Però bueno, pla Z, pla Thunderdrome.
Perquè aleshores a partit, si la pilota rebota contra una de les parets, es considera fora o no? Perquè clar, torna a entrar, no?
Home, depèn de lo ràpid que estigui l'àrbitre, no? Igual el podem intentar enganyar una mica, no? Amb això.
I no... Efecte visual.
No, efecte, no? Igual que, exactament, igual que l'efecte visual fa veure que la pista és més estreta quan les dimensions són les mateixes, l'únic que tu no tens aquella, aquell marge de les bandes per poder fer el piratilla, doncs igual el mateix, no? L'efecte visual és no ha sortit. Ah, no ha sortit, ha donat la paret i ha tornat a entrar. L'àrbit, justament en aquell moment, ha tancat els ulls així, o li ha entrat una... No? Hòstia, s'ha rascat una mica l'ull i no ho ha vist, no?
Exacte. Total, no tenim... Com es diria en català un ojo de halcón? Doncs això...
Ull de falcó.
Sí, no? No va fer la traducció literal.
Sí, no?
Doncs bé, per intentar-ho, mira, no ho sé.
Sí, igual... sí, no, per intentar-ho no. L'únic que ens pot passar és que l'àrbitre sigui molt castellano parlant i faci una traducció literal d'una cosa molt catalana, que ens miri, pensant que nosaltres ha colat, continuem jugant, i el tio ens miri i digui... Estos se han bebido el entendimiento.
Sí, també. Doncs va, no ho provem, no ho provem, deixar-ho així. Sí, com sigui, estareu en un torneig, guanyareu el vostre partit, evidentment.
Sí, aquesta és la intenció, al 100%, vull dir. Després el marcador, els marcadors són mala gent. Acostumen a no donar la raó quan jo sé que la tinc, però a mi m'és igual el que diguin. Jo sé que el que passarà a la pista ens farà sentir orgullosos de ser el Sant Celoni.
Però cada vegada més el marcador us està donant la raó.
Home, s'està començant a rendir. Ja arriba un moment que... Jo no sé si és... Ara ja dubto si és perquè tinc raó o per passat, no? Que també potser el marcador arriba un moment que diu... Mira, saps què? Que per tu el premi va, nen, va. Ves a córrer ja amb la piloteta i deixa'm en pau, no?
Sí, com sigui, vosaltres feu bons partits, bons plantejaments de partits. Al final el marcador és que s'ha de rendir a l'evidència i això vol dir que cap a final de temporada tots estaran superben posicionats independentment de quina categoria estiguin jugant i independentment també de que sigui més o menys important on estiguin posicionats a final de temporada. I l'any que ve, a trencar esquemes. I a dalt de tot, ja directes.
Sí, sí. No, l'any que ve... No vull avançar coses, però l'any que ve ja hi ha llavors i s'estan fent coses no només a nivell estructural i a nivell esportiu, perquè l'any que ve sigui encara més gran i faci més goig que aquest. I aquest déu-n'hi-do, eh? De moment, aquest déu-n'hi-do.
Vinga, va, vaig a fer una falca. I tot això i molt més, totes les notícies de club ho escoltareu només aquí, a Punt 7 Ràdio, al 107.7 de la FM.
Per suposat.
I que tu ens ho explicaràs, evidentment. El nostre protagonista no hi podia pas faltar.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per venir, com cada setmana, a explicar-nos totes les novetats de club, tot el que passa, tot el que es cou, com està el moment del futbol sala actual, fins i tot, i fer-nos de cronista d'un partit tan important com Catalunya-Brasil. Jesús, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Molt bona nit.
L'atleta del Club Atletisme Sant Celoni, Oriol Madí, es proclama campió de Catalunya en 60 i 200 metres. El Campionat de Catalunya d'Atletisme en pista coberta es va celebrar a Sabadell diumenge passat en la categoria de promeses. Doncs bé, aquí l'Oriol va córrer els 60 metres en 6 segons 93 i els 200 en 21 segons 62, aconseguint així les medalles d'or i establint en les dues proves la millor marca del nostre club. En aquest campionat també va participar-hi Joan Anglada, que va córrer la semifinal de 60 metres amb un temps de 7 segons 36.
Ja està, ara sí que ja ens hem quedat descansades del tot. El que deies al començament del programa de això, doncs escolta, ja està.
Sí, ja, ja està, eh? Ja ens podem relaxar una mica més, agafar bé les regnes del cap de setmana.
I tant que sí, que ja hi ha ganes, això del tot segur, ganes també de veure molt bon esport i de practicar-lo, que no ens hem de quedar asseguts a casa davant de la tele.
Que va, que va, que va. I a més, si fa una mica de sol, segur que podrem sortir, encara que sigui a passejar pel poble, pels voltants, al Montseny, al Montnegre o vés a saber on.
Creuem els dits.
Exacte.
Si més no.
Doncs res, sabeu que podeu recuperar aquest programa i els anteriors al nostre web, santsaloni.cat/radioalacarta. Si fiqueu ràdio en directe, ens sintonitzareu en directe, igual que el 107.7 de l'FM o del Tunin.
Això mateix. I si us voleu posar en contacte amb nosaltres, radio@santsaloni.cat, per telèfon o ja venint directament cap aquí, que nosaltres encantadíssimes de rebre-us.
Exacte. Doncs res, us deixem amb tota aquesta informació, amb molta més música i res, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Bona nit. Bona nit.